Última secció d'aquest Sant Cugat a fons d'aquest dilluns 13 de maig. És moment de parlar de benestar emocional. Avui ho fem amb la Gisela Llobet, que és psicòloga i col·laboradora de Planta Rei. Bon dia.
Hola, bon dia.
Encantats de tenir-te aquí. Hem canviat de veu ara. Normalment venia la Viviana, avui ve la Gisela. Volem aprofitar, com sempre ho lliguem amb l'actualitat, i en aquest cas ho lliguem amb un dia, el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Avui volem parlar una mica sobre aquesta situació i les conseqüències que se'n deriven, no?
Exacte. Sobretot focalitzar molt, si amb la secció que tenim ens dona temps, jo crec que sí, perquè és un tema que abarca moltes coses, però per això justament volíem focalitzar en el que és el tema de l'autoestima, és a dir, quina importància té el treball de l'autoestima i juntament amb tota l'educació emocional perquè aquestes situacions no es donguin, no?, dintre de les aules i de les escoles.
Perquè, de fet, poc a poc anem agafant consciència, però es continuen produint aquestes situacions, encara que sigui... És a dir, obertament és una d'aquelles coses de la vida o a la societat que dius, això, tothom està d'acord, si li preguntes que està malament, però continua produint-se.
Sí, clar, quin és el problema bàsic, vale? De base? El problema de base és un problema de la societat sencera, és a dir, quan parlem d'educació no podem focalitzar només en què passa a les aules o en què passa, diguéssim, en el currículum que fem amb els nostres estudiants o quina és la formació dels professors. Tot això és important, evidentment, però bàsicament el problema de fons, sobretot amb qualsevol tema d'educació, és la societat. Què passa? Que normalment, o com a mínim fins ara, estem immersos en unes societats on tot és ja, no? L'imperatiu del ja, l'impaciència, no?, per un cantó, i llavors també la part de competitivitat. Val? És a dir, portem molts anys centrant-nos en la nostra societat, en la competició, no?, d'uns contra altres, i hem de començar a derivar cap a la col·laboració, cap a la cooperació d'uns amb els altres. I això és complicat a vegades, no? Aquest bypass és complicat. I jo crec que és bàsic, val? Fins ara, diguéssim que tu, si per exemple vas en una aula, és molt divertit, perquè ja a P3, P4, tu ja veus els rols socials que es van creant i les dinàmiques, no?, entre el grup, i reprodueixen, perquè al final els nens no estan només tancats a l'aula, sinó que també, doncs, estan a casa, veuen la tele, veuen les notícies, és a dir, estan immersos, i a part, avui en dia, tal com tenim la societat, que és una societat on hi ha moltíssima informació i els arriba moltes vegades molta informació de moltes bandes, i moltes vegades no saben com gestionar tota aquesta informació, doncs evidentment ells reprodueixen després moltes vegades aquestes actituds o el que ells entenen, no?, dins de l'aula, no? I aquest és un dels problemes bàsics i principals, no?, de tot el tema de l'assetjament escolar.
Per tant, d'alguna manera també ve sobretot de la influència externa, no? És que és una cosa que ens surti de forma natural, encara que tinguem 3 anys.
No, a veure, normalment, a veure, diguéssim, per filogenètica, no?, per dir alguna cosa, tot el que és diferent ens crida l'atenció. Però un nen petit, és a dir, quan ve una persona, per exemple, negra, i no està acostumat, està en una societat de persones de color, de pell blanca, ell li sorprèn això, no està acostumat. Val? Avui en dia hi ha més globalització, tenim més immigració, i bueno, es va normalitzant una mica més, però tot i així, no, el seu entorn no està acostumat a veure segons quin tipus de coses. Llavors això li sorprèn. Vale? Però que li sorprengui no té res a veure amb com ell s'ho pot prendre. Llavors, davant de la diferència, parlo d'immigració, però puc parlar d'un nen que porta ulleres amb 4 anys, que això es dona. O puc parlar d'un nen que pot tenir una malformació del tipus que sigui, o una deficiència física, cognitiva, del tipus que sigui, i s'ha d'integrar dintre de l'aula, no? Amb tot el programa que s'ha fet sobre el tema de la inclusió, tot i que falten i manquen una pila de recursos, però bueno, s'han anat fent, diguéssim, passets petits, no?, per anar millorant tota aquesta integració de totes aquestes diferències que hi ha dintre la nostra societat. Clar, a ell li crida l'atenció, però llavors pot derivar-se cap a un rebuig o una por, o pot derivar-se com a una curiositat, un voler saber i un integrar-ho. Val? Llavors hem d'anar aquí. El problema és que moltes vegades, si això no es cuida, si això no es treballa, va cap a la por i cap al desconeixement, que li provoca rebuig, no?
I moltes vegades, però, també el bullying es produeix no necessàriament perquè algú tingui un tret en concret molt característic, sinó a vegades per una sèrie de conseqüències del dia a dia, no? Que no són... potser són com els altres, però un dia, aquell dia, o és més tímid o és menys...
Però hi ha un tret característic, te n'adones? És a dir...
O es va entrebancar un dia, va caure, i aquell dia li va caure allò, i una mica a vegades són més... Sempre hi ha un detonant...
Sí, hi ha un tret característic. A veure, hi ha un tret característic. És a dir, sí que és veritat que solen ser persones amb una vulnerabilitat determinada. No vol dir que sigui una vulnerabilitat física o psíquica molt evident, ¿vale? Però a vegades, doncs, el que tu deies, són persones més tímides, més vergulloses, amb menys afrontament. ¿Vale? Bueno, són nanos que hem d'entendre que estem en edats que ells s'estan formant, per tant, han d'anar aprenent coses. No? Però sí que són trets de personalitat que poden donar-se més focalitzat cap a un nen cap a un altre. Sí que és veritat que hi ha vegades que les circumstàncies juguen un paper en contra, no? I pot passar que, per al que sigui, pot ser un nen molt popular i aquell dia se li escapa un pet enmig de la classe, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I això pot provocar, no?, doncs que hi hagi una certa burla que es cronifiqui, val?
Si ell mateix no ho gestiona bé, tampoc...
Això és el que anava a dir-te, exactament. És a dir, tu després, davant d'aquesta situació, pots gestionar-la d'una manera o d'una altra. Clar, quan són nens tan petits, a vegades no tenen prou eines per gestionar-ho i ho passen malament o s'ho agafen com a algú negatiu. Ara imagina't, no sé, m'invento, doncs que a aquest nen doncs, li passa aquest tipus de situació i ell a casa ho viu com a algú que és dolent, perquè dolent en el sentit de que tirar-se un pet és de mala educació, molestes els altres, doncs has de vigilar, de fer-ho al lavabo, etcètera, etcètera, no? I aquest, que és una, és, diguéssim, que el recurs és, i el discurs és bo, val? Però clar, li passa això enmig de l'aula i, ostres, clar, ell s'avergonyeix, ho ha fet malament, saps? Llavors, davant d'això, com ho afrontarà? Com algú negatiu? Com que ho afronta com algú negatiu, i segurament no té prou eines a lo millor per desenvolupar segons què, la burla dels altres, el riure dels altres s'ho agafarà malament i llavors aquí comencem a, diguéssim, encadenar, que no ho sortim.
A vegades la llengua falla, sí, aquestes coses.
Encadenar una sèrie de situacions, val, que, bueno, pues això, que produirien una situació d'assetjament. De totes maneres, t'haig de dir que en aquesta part més de circumstàncies puntuals sol ser diguéssim, situacions que passen, és a dir, es poden arribar a cronificar, però bueno, és difícil que s'arribin a cronificar. Hi ha una cosa que també passa molt, diguéssim, dintre, i és una llàstima, però jo m'he trobat casos d'assetjaments per escolar que passen moltes vegades i diguéssim que, per això et dic que és molt reflexa de la societat, i és que es critica o es diguéssim, es veu de forma negativa la curiositat. És un nen que pregunta molt, que li crida l'atenció coses que no li poden cridar l'atenció, per exemple, a nens de la seva edat. El que se'n dirien friquis, que dic jo, no? Se li posa aquesta etiqueta ja de principi perquè s'interessen per un tema determinat o tenen molta curiositat per segons quin tipus de coses. Això la societat ho penalitza i com que ho penalitza la societat, ho penalitzen les aules. Mm. Val?
Estem... D'alguna manera estem parlant molt d'això, dels qui assetgen, no? De que és sobre qui s'ha de... D'alguna manera, però a vegades els pares mateixos potser tampoc se n'adonen, no? En aquest sentit. Hem de treballar més perquè els pares dels nens que són els que al final assetgen, se n'adonin i intervinguin d'alguna manera també, a part de l'escola?
Sí, a veure, i això és innat, Tenim tendència a pensar que el nostre fill això mai ho faria, no? I és una cosa que ens sorprèn molt. També t'haig de dir que moltes vegades els nens que són assetjadors solen ser nens que després a casa es comporten d'una manera molt diferent, aquí entraríem a discutir quines són les causes o per què, perquè cada cas també és un món, no? I per què acaben fent aquestes coses, però normalment són nens que a l'aula adquireixen un poder determinat i això fa que potser en altres àmbits, no té per què ser casa, però en altres àmbits de la seva vida aquest poder no hi és, tenen una carència d'això, i llavors en el lloc on sí que... Perquè a vegades són nens que no assetgen, per exemple, a l'escola, i en canvi assetgen una extraescolar. Val? I dius, com pot ser si aquest nen a l'escola té una integració relativament bona, no? Potser quan indagues veus altres coses, però relativament bona, i en canvi... Ostres, el veus en un extraescolar i bum, de cop i volta. I a vegades s'han donat casos fins i tot de nens que són víctimes d'assetjament en un entorn i es transformen en assetjadors en un altre, no?
D'alguna manera transformen el que reben cap a una altra persona.
Exacte, no? Volen no sentir aquesta vulnerabilitat i a vegades hi ha entorns en què es donen circumstàncies que ells poden tenir un cert poder, entre cometes, i l'exerceixen, no? per compensar les carències que tenen en altres entorns. I això sol passar. Llavors, aquí jo penso que hem d'entrar una miqueta en l'educació, diguéssim, més globalitzada, no? En entendre. Per això et deia que és un problema molt de societat. És a dir, si la societat entén que la competició ens comporta a situacions d'aquest tipus i que hem d'anar cap a la cooperació i que això s'ha d'integrar en tots els àmbits de la nostra societat, com per exemple les empreses, no? I no entrem en competició constant, sinó també entrem en cooperació, doncs farà moltes vegades que aquesta societat comenci a canviar i això esdevingui també un canvi dintre de les aules, no? I de valors, dintre dels nens.
És evident que el fet de que hi haguem posat un nom també, de que s'hagi generat dies com aquest, entenc que també serveixen, no?, d'alguna manera per tornar a posar en primer pla aquest tipus de qüestions que a vegades potser queden... que poden quedar enterrades sota altres coses, no? Que dies així, recordar-ho cada any almenys en un dia, que dius, bueno, tornem a recuperar-ho, traiem les mitjans, treuen les dades d'assetjament escolar, que resulta que això no ha passat, treus casos de gent que l'ha patit.
I gent que l'ha patit de fa molts anys,
sí,
no?
Que abans no es parlava. I que encara els arrossega, no? Les conseqüències s'arrosseguen amb els anys.
Depèn de l'assetjament, però normalment sí. Sí, perquè normalment passen en edats molt, molt tendres de la construcció de la nostra personalitat, de la construcció de qui som, de la nostra identitat, i això ens marca moltíssim ja, justament perquè, diguéssim que... aquesta taula rasa, no? que som de petits i que es va formant, doncs arriba un moment en què si li fiques una ditada molt forta al ciment quan encara està tou, doncs aquesta ditada queda, no? Llavors, a partir d'aquí, que hi hagi la ditada no vol dir que jo no la pugui després gestionar d'adult d'una manera o d'una altra i ser conscient que hi és i tenir les meves eines per poder-la, diguéssim, portar, no? Però sí, clar, es fan edats a vegades molt, molt tendres i això sol passar, no? Mm-hmm.
També hi ha casos de persones que quan surten d'aquell entorn on són assetjats, potser a l'escola, per exemple, canvies de centre i de cop dius, o sigui, tot això que jo em pensava que era, no? És diferent i pot arribar a canviar tot això.
Sí.
En realitat, l'entorn, quan canvies l'entorn, pot ser que això que deies, no?, que un nen sigui assetjat en un lloc, però en un altre no, perquè es reinicia l'estructura de poder d'un
sí,
grup.
Sí, fixa't en una cosa, és a dir, l'assetjament es dona per moltes causes que diguéssim que s'encaixen en una situació determinada i bàsicament són les dinàmiques de relació. És a dir, si tu canvies l'entorn, les dinàmiques de relació canvien. El bo de les dinàmiques, a mi les dinàmiques m'agraden perquè el bo de les dinàmiques és que són molt... a cas que no s'hagin cronificat molt, però per lo general solen ser coses que es poden canviar relativament fàcil. Canviant petites coses, no?, que al final fas que la dinàmica, si estava acostumada a anar, no sé, m'invento, a fer un circuit determinat, si de cop i volta aquell circuit el talles per un cantó, dius, ostres, ara perquè ja no puc passar, no? Doncs llavors, inconscientment es canvien les dinàmiques relacionals. Són com, diguéssim, com circuits que si li canvies alguna pota o li canvies alguna cosa, s'han de reajustar i aquest reajustament pot ser positiu, no?, perquè la dinàmica deixi de ser tòxica, dolenta i es transformi en una dinàmica més bona.
I en l'altre cantó dèiem abans que hem d'incidir en els que assetgen, però entenc que també del qui ens escolta i el cas que tingui algun nen a la família o algun jove a la família que ho pateixi, què els hi diries a algú que detecta que el seu fill està sent assetjat, que ho està passant malament? Què es pot fer per ajudar-los?
A veure, hi ha dues coses. Primer de tot, s'ha de comunicar al centre. ¿Vale? Això jo penso que és important que el centre tingui informació, que potser el centre ja ho sap o no. A vegades passa perquè penseu que en els centres hi ha moltes dinàmiques. Normalment aquest tipus de situacions es solen donar en situacions menys controlades, per tant, hores de menjador, hores de pati, val? I durant les hores de classe se'n poden donar, però bàsicament, com que l'entorn és molt més controlat, és més difícil que es donguin, no? Clar, s'ha d'informar, això és important, I a partir de la informació s'ha d'actuar. Sí que és veritat que etiquetar directament i posar assetjament escolar, a vegades, ja no, o sigui, per molt que ho sigui, val? A vegades pot ser bo i pot ser dolent. Per què? Doncs a vegades pot ser bo perquè la gent pren consciència de dir, ostres, estem en aquesta situació i potser cal fer alguna cosa, no? Però a vegades és dolent perquè ja fiques l'etiqueta allà i llavors es categoritza la situació i llavors pot ser que s'enquisti més del que hauria de ser. Llavors, jo el que sóc partidària és de ser conscient que hi ha una situació problema i a partir d'aquí anar mirant quines són les situacions que es van donant i anar-la resolvent. Per un cantó, donant eines a la persona que és la víctima, no? El nen que és víctima, i això se li ha de donar eines, se li ha de dir que, evidentment, doncs, aquesta situació no és lo normal, i què li va passant per donar-li eines que ell pugui tenir un afrontament molt més constructiu cap a aquella situació. I llavors s'ha de treballar el grup classe, perquè quan hi ha un assetjament, sempre, sempre, sempre hi ha implicades no només la víctima i l'assetjador, sinó molta, molt
els
més
miren,
l'entorn.
No?
Exacte,
els,
no? Els seguidors, que en diem.
En qualsevol cas, amb això d'afrontament no entenem com la solució clàssica de gira't i fot-li un parell de galetes. Que era la solució que s'havia fet moltes vegades, eh? Això potser ho arregles, però no estem parlant d'això, no?, quan parlem d'afrontament.
No, a veure, t'explico. L'afrontament de confrontació amb l'agressor no és dolent, eh? És a dir, no sé si fotre-li un par de galetes, però com a mínim encarar-te una miqueta i sí. Això no és que sigui un afrontament dolent. El que passa és que no és suficient. És a dir, tu pots tenir un caràcter de confrontació, però tu has d'haver treballat. I és per això que et deia aquest punt de focalització que dèiem al principi sobre l'autoestima. Tu has d'haver treballat tant l'autoestima de l'assetjador com l'autoestima de la víctima. És a dir, si tu no construeixes de forma interna eines i perspectives i visions i gestions emocionals determinades, aquella persona potser pot tenir en aquell moment una confrontació determinada, però després es pot reproduir les mateixes dinàmiques dolentes en un altre entorn o pot tenir problemes en un altre entorn. Llavors el que hem de fer, sobretot, és construir des de dintre. Per això és tan important, que és que jo penso que el més important és que ens escoltin i fiquin dintre del currículum l'educació emocional a totes les escoles, perquè és bàsica. És bàsica per una sèrie de coses, justament en aquest sentit. No?
I al final pot ser també que els problemes, en realitat, com deies, d'autoestima els tinguin tant l'assetjat, que és la persona que rep aquestes,
sí,
com l'assetjador, que és qui projecta una mica aquests problemes sobre la persona que s'assetja.
Com els seguidors, totalment. És a dir, primer hem de tenir en compte que són autoestimes que s'estan construint, vale? Que tots junts comencen a construir-se. Per tant, tenen les seves deficiències lògiques, no?, de la part evolutiva en la que estan. Val? Però a part, clar, hi ha una altra part que també és molt important, i és que nosaltres sempre entenem, o fins ara enteníem, no?, autoestima alta, autoestima baixa, no és tan fàcil. És a dir, tu pots tenir una autoestima baixa, pots tenir una autoestima alta, pots tenir una autoestima equilibrada i pots tenir una autoestima desequilibrada. Vale? Normalment, els nanos que tenen aquest punt més d'assetjadors solen tenir una autoestima més desequilibrada, vale? Que això no vol dir que sigui alta, sinó que és desequilibrada, val? I això vol dir que té moments en què se sent més vulnerable i moments que no, i llavors això ho necessita compensar, vale? I la seva manera de compensar-ho, potser perquè no ha rebut cap altra eina d'alguna altra manera i no n'ha pres cap altra eina, és compensar d'una forma negativa. I després tens les autoestimes baixes, val? Que solen ser normalment les que tenen les víctimes, no? Mm-hmm. I llavors l'ideal per mi no és ni l'alta ni la desequilibrada ni la baixa, per mi l'equilibrada és la ideal, no? Mm-hmm. Que és l'autoestima més ben construïda des de la part interna.
I fins i tot dels seguidors, dels que estan allà mirant, que potser pensen, mira, si rep aquest, jo...
Clar, perquè dintre els seguidors tu pots tenir autoestimes també desequilibrades i autoestimes també baixes. L'autoestima baixa pensarà el que tu has dit, és a dir, millor que rebi ell que rebi jo, i una autoestima desequilibrada dirà, ah, doncs mira, potser m'afegeixo a la festa i també tinc una sensació de poder determinada, no? I em faig còmplice d'aquest, que és el que guanya, i així jo també em sento una mica que formo part de la pandilla guai, no? Mm-hmm. Doncs això passa. Val? I això també forma part de que hi hagin autoestimes desequilibrades dintre dels seguidors i baixes també, no?
I per tant, ens queden un minutet, però et queda l'última pregunta per fer-te.
Perfecte, hem encaixat el temps.
Creus que en 5-10 anys podrem parlar d'una situació molt millor a les aules?
si la línia és amb temes d'educació... Bé, s'estan fent una pila de projectes i coses amb tot el tema d'assetjament, que jo penso que anem pel bon camí, eh? La consciència i la informació també és una cosa que s'està cada vegada parlant més i ho trobo fantàstic, que també és una part molt important per començar a resoldre el problema. Però ara que ja hem fet aquesta primera part, no? Som conscients, tenim la informació i ara comencem a fer algunes coses. Jo penso que aquí hi ha d'haver una esbranzida bastant gran a nivell d'eines, vale? I a nivell d'educació emocional dintre les aules, d'entendre les coses d'una manera diferent, val? De més formació per part tant del professorat com fins i tot per part dels pares. Jo penso que és molt important també que dintre de tota aquesta formació educativa impliquem els pares, val? I normalment es fa molt al professorat, però els pares pues, de tant en tant es fa alguna xerrada, no? Però no s'implica d'una manera més activa els pares a formar-se i a tenir aquest tipus de tallers, no? A nivell d'educació emocional, que penso que són molt importants.
Doncs amb aquesta conclusió acabem, Gisela, moltíssimes gràcies.
Fantàstic, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Benvinguda de nou al Sant Cugat a Fons, almenys mentre el presento jo, benvinguda. Que vagi bé, nosaltres marxem amb aquesta, com sempre, música local, amb Marina Babyface and David Roots, Makes You Feel Better. Espero que també aprengui a parlar jo d'aquí a demà. Demà tornem a les 10. Recordeu, comença el cicle d'entrevistes electorals. El Sant Cugat a Fons durarà una hora d'aquí fins al 28 de maig. Per tant, ens acomiadem del programa normal, un programa que hem fet qui us parla, Albert Prat, la Glòria Gallardo de la producció, l'Àlex Vázquez i la Jèssica Sotosos, el control tècnic. Fins demà a les 10. Que vagi bé i passin una bona tarda.